El cafè de la ràdio. Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.
L'endometriosi és la malaltia ginecològica més freqüent i afecta una de cada 10 dones d'entre 15 i 50 anys. Una afectació que es caracteritza perquè l'endometri, que és el teixit que recobreix l'úter, creix i s'implanta fora de la cavitat original. Acostuma a afectar el peritoneu pelvià, amb membrana que cobreix la cavitat abdominal, els ovaris, les trompes de Falopi i la resta de la regió pelviana, incloent-hi l'intestí, la bufeta i el recte. Es tracta d'una afectació molt retard diagnòstic i per això aquest mes de març s'ha dedicat a difondre la patologia per conscienciar la població. Abordem l'endometriosi i conversant amb la Laura Costa, que és ginecòloga del Taulí, de fet és la responsable de la unitat d'endometriosi de l'Hospital de Sabadell. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos, doctora.
Hola, bon dia.
Què és exactament l'endometriosi?
Bé, doncs, com molt bé has dit, és una malaltia ginecològica, és una malaltia inflamatòria, benigna i crònica, que depèn de la producció d'hormones, sobretot dels estrògens, i que es caracteritza doncs, per la presència d'aquest teixit endometrial, que és el teixit que forma el revestiment de l'úter, o dit de manera més col·loquial, el que descama amb la menstruació, fora de la cavitat uterina. També, com molt bé has dit, aquest endometri normalment es localitza en la pelvis, però pot aparèixer en qualsevol part de l'organisme. Així parlaríem d'una endometriosi més superficial, quan només ens afectaria a la cara interna o al peritoni de la nostra paret pèlvica, de l'endometriosi ovàrica quan s'afecten els ovaris, o bé hi ha d'una endometriosi més profunda quan estan afectades altres estructures, com podria ser el recte o la bufeta urinària.
Hi ha alguna qüestió que predisposi la dona a patir endometriosi?
Bé, en principi sabem que és una malaltia que presenten sobretot noies, persones amb edat jove, reproductiva, i, doncs, com hem dit, és una malaltia hormonodependent, però la causa final, encara a data d'avui, és desconeguda. Hi ha una predisposició genètica, així pot haver-hi fins un 10% de familiars de primer grau afectes, factors immunològics i factors mediambientals, ja dic, en major part desconeguts, que contribuirien a que aquesta capacitat de l'endometri, que està fora de la pelvis, implantés, envaís i creixés en un ambient inflamatori de dependència estrogènica. Dintre d'aquests factors, sobretot hormonals, hi tindríem a veure doncs, l'edat de la primera regla, abans dels 12 anys, els cicles també menstruals curts i abundants, el primer embaràs tardà o el fet de no haver tingut fins i tot fills, o inclús intervencions quirúrgiques que puguin afectar en l'úter. Pel que fa a factors mediambientals, sobretot serien els associats a tòxics, que actuarien com el que anomenem de disruptors hormonals.
Aquests factors tòxics es refereix a algun tipus de medicació, doctora, o no? És a dir, les anticonceptives ho poden afavorir, per dir-ho d'alguna manera?
No, justament les pastilles anticonceptives és un dels tractaments claus que tenim nosaltres per enfrontar-nos a aquesta malaltia que és hormonodependent. Més aviat estaríem parlant d'efectes tòxics ambientals que actuarien més aviat en fent aquesta disrupció hormonal i afavorint un ambient inflamatori pelvià.
Quins són els símptomes? És a dir, què hauria d'alertar la dona de consultar, per dir-ho d'alguna manera?
Bé, jo també voldria dir aquí que hi ha una gran variabilitat en els símptomes de l'endometriosi, no? I, de fet, inclús dintre del grau d'afectació de la malaltia i els símptomes de cada dona. Però sí que quan es presenta, doncs també hi ha una part de dones que tenen un diagnòstic d'endometriosi i no tenen sintomatologia, el símptoma dominant és el dolor pelvià, que sovint s'associa amb la menstruació, el que anomenem dismenorrea. Aquest símptoma, que moltes vegades tenim poc visibilitzat, doncs cada vegada les pacients amb endometriosi comença durant la regla, però cada vegada té una tendència a fer-se més intens amb el temps i incrementar-se afectant finalment tot el cicle menstrual. De totes maneres, hi ha un ventall de possibilitats de símptomes molt més ampli, no? Que van, a part d'aquest dolor amb la regla, doncs també poden haver-hi disfuncions sexuals, inclús dolor en la defecació o dolor en la micció, no? Hi ha un altre percentatge de pacients que ens consulten per problemes o dificultats a l'hora de quedar-se embarassades.
Uh-huh. De fet, l'esterilitat és una de les conseqüències, no?, també d'aquesta endometriosi?
Sí, sí, val a dir que ni totes les pacients amb esterilitat tenen una endometriosi, ni al contrari, totes les pacients amb endometriosi són esterilitat. Però sí que sabem, també per causes desconeguda, que fins al 30% de les pacients amb endometriosi els hi pot costar a quedar-se embarassades.
Per tant, és una de les causes, no?, també. Sobre aquests dolors que em deia, aquestes disfuncions, li dic perquè ahir buscant informació, no?, una de les coses que trobes que comenten moltes dones que pateixen la malaltia és que cal difondre, no?, que la regla no ha de fer mal, no?, que és aquell dolor que moltes dones patim, no?, quan tenim la regla. És una sensació, doncs, de que passa alguna cosa dins del teu cos, no?, però és molt intens, o pot ser un dolor menys intens. És important també entendre que el dolor no ha d'estar associat voluntàriament amb la regla, o sigui, no hem de per què tenir dolor amb la regla.
Clar. De fet, aquí doncs, ja hi hauria una mica, no?, el retras en el diagnòstic, no?, de l'endometriosi, doncs, en part perquè durant molts anys s'ha produït una normalització, no?, pel que fa a aquesta acceptació del dolor durant la menstruació, o inclús a l'ús de tractaments farmacològics per al mateix, amb omissió de proves adequades per fer-ne un bon diagnòstic. Evidentment que no tots els dolors de regla són d'endometriosi, no? Però davant d'un dolor persistent o més intens o que cada vegada tendeix a anar més, no hem d'ometre la possibilitat de que existeixi una endometriosi, sí, sí.
Uh-huh. Per tant, una de les qüestions, són moltes les que ens han d'alertar, però precisament sobre aquest retard diagnòstic també li volia preguntar, no? És a dir, què explica aquest retard diagnòstic? És perquè els professionals no tenen aquesta malaltia al cap quan es troben amb dones que tinguin aquesta situació? És perquè realment la magnitud, perquè estem parlant d'aquest un de cada 10 dones d'entre 15 i 50 anys ha sorprès també a mesura que s'ha anat coneixent la malaltia i s'han anat diagnosticant casos?
Bueno, jo aquí crec que influeixen diversos factors, no? Potser un dels més importants és que fins a data d'avui encara no en coneixem la causa exacta, no? El que fa que moltes vegades a l'haver-hi aquest desconeixement i també que els símptomes a vegades són inespecífics i molt variables, ens ha portat a que sigui una malaltia infradiagnosticada i també invisibilitzada, no? Llavors, això ha anat canviant, de fet, els darrers anys, i a poc a poc s'han anat aplicant protocols més específics. Així ja el mateix Departament de Salut ha fet el model d'atenció a l'endometriosi a Catalunya, que és el que se segueix actualment, el 2018, entre altres coses, doncs, per conscienciar i sensibilitzar els professionals sanitaris respecte d'aquesta patologia i augmentar-ne alhora la capacitat resolutiva, no? També hi ha una part de considerar encara, no?, a vegades això que hem dit, el dolor com un problema, com un tabú, com una certa estigmatització, no?, i a vegades inclús l'expressió de la pròpia dona de que té aquest dolor portar-la a una certa discriminació social, no?, un efecte social arran de l'expressió d'aquest dolor i malestar.
Uh-huh. Actualment aquesta unitat d'endometrosi del Taulí, a quantes dones està tenent?
Bueno, doncs la vam crear el 2017, en realitat va sorgir paral·lelament quasi a aquest model d'atenció de l'endometriosi del 2018, i nosaltres hem tractat més de 250 pacients, no? No tractem totes les pacients afectes d'endometriosi. El primer pas d'aquest model d'atenció es porta des de l'ASIR, que són els centres d'atenció primària, i són les endometriosis més complexes o que requereixen una atenció multidisciplinar les que veiem en el Parc Taulí. Encara hi hauria un tercer nivell, que serien els hospitals de referència de les pacients afectes de problemes de fertilitat, per exemple, i que requereixen tractaments més complexos, com són la fecundació in vitro, no?
Uh-huh. Per acabar, doctora, quins tractaments hi ha? S'ha d'operar sempre? Què s'ha de fer?
Bé, aquí val a dir que és una malaltia crònica per la qual no tenim un tractament ideal, no tenim una curació, i és un tractament que ha de ser individualitzat amb un pla d'actuació a llarg termini, consensuat amb la pacient, i que dependrà sobretot de la severitat, de l'edat, del desig gestacional i de l'extensió de la malaltia, alhora que de la localització dels implants i de la resposta al tractament. De fet, hi ha un canvi de paradigma, no?, de fa uns anys cap aquí. Abans quasi sempre diagnosticar una endometriosi era sinònim de cirurgia i ara més aviat diagnosticar una endometriosi, excepte casos que inevitablement han d'anar amb una primera línia d'actuació a la cirurgia, intentem, en la mesura del possible, retrasar el tractament quirúrgic, doncs disposem de noves eines, tant farmacològiques com no farmacològiques, que ens permeten controlar el símptoma principal, que és el dolor, no? Tenint en compte que, ja dic, és una malaltia per la qual no existeix curació i que sempre ens belluguem la majoria de vegades en tractaments hormonals.
Doncs, doctora Laura Costa, moltes gràcies per haver-nos atès avui, la responsable de la unitat d'endometrosi del Parc Taulí. Que vagi molt bé.
Gràcies, adeu, bona tarda.
Aquesta és la vessant mèdica, però avui al Cafè de la Ràdio volem conèixer una experiència vital. És la de la sabadellenca Sílvia Pardo. Bon dia, Sílvia. Gràcies per atendre la nostra trucada.
Bon dia, Mireia.
Explica'ns el teu cas. Quan vas saber que paties endometrosi?
Bueno, pues, com molt bé ha explicat la doctora Costa, a mi em van diagnosticar endometriosi quan tenia 27 anys. Però, evidentment, des de la primera regla, als 12 anys, pues, la vaig patir. És a dir, si multipliques els anys pels mesos, pues, molts mesos patint molt dolor. I, com bé ha dit la doctora Costa, cada mes l'endometriosi era més gran i, conseqüentment, cada mes el dolor era més gran. Fins al punt que jo ja, els últims anys, una vegada al mes perdia el coneixement del dolor. O sigui, era un dolor tan gros que jo em desmaiava. I el gros de tot és que jo vaig arribar a normalitzar el tema i pensava que, bueno, pues que era una figaflor, com es diu, perquè sí que vaig anar moltes vegades al metge, però clar, evidentment, una dona va al ginecòleg quan no té la regla, perquè et puguin mirar bé i et puguin, no, diagnosticar bé, fer totes les proves, quan no tens la regla. Llavors, jo explicava i deia, no, és que quan em ve la regla, em desmaio, tinc molt dolor, bueno, nena, un antiinflamatori i això no és res. I clar, i al final ho arribes a normalitzar, perquè clar, tothom té la regla, no? Totes les dones tenen la regla. Jo pensava, bueno, és que realment totes pateixen, però tu, Sílvia, no aguantes el dolor, ja està. Dic, això no. I ho vaig arribar a normalitzar.
I com t'ho diagnostiquen?
És que com m'ho van diagnosticar és molt curiós, perquè jo, sembla que era als 13 o 14 anys, vaig fer un còlic nefrític, vale? vaig pixar una pedra. I a resultes d'això, cada any o cada dos anys anava a l'uròleg fer-me una revisió dels ronyons, perquè bueno, el meu cos feia sorreta i generava pedres, còlics nefrítics. I anava a fer la revisió. I en una d'aquestes revisions, que feia, me l'havia saltat i feia dos anys de l'última revisió, fent-me l'ecografia vam veure que el ronyó estava superdilatat, molt dilatat, molt gran. I clar, van dir, t'has de fer urgentment una ressonància magnètica perquè aquí deu haver una pedreta que està obstruint l'urèter. I buscant la pedra, no és que no hi havia cap pedra, és que era per fora, l'endometriosi estava, o sigui, tenia una estenosi a l'urèter pel teixit endomètric, per fora. I llavors, ja vam veure que era això, que era endometriosi, però va ser un uròleg el que em va preguntar, Sílvia, com tens tu la regla? Cosa que també em va com estranyar, perquè vaig dir, ostres, un uròleg m'està preguntant per la regla. Però bueno, va ser així, però clar, va ser com molt... I a part... Per mi va ser... Digue'm.
No, dic, a partir d'aquí t'han d'intervenir.
Sí, exacte, perquè el ronyó estava tan dilatat que estava a punt de rebentar, així tal qual, literalment, m'ho van dir. I em van intervenir urgentment del ronyó. I quan van entrar, que primer l'operació va començar amb una laparoscòpia, van veure que la endometriosi estava per tot arreu. És a dir, van intervenir uròlegs pel tema del ronyó i de la bufeta, van intervenir digestòlegs, perquè estava tots els budells infectats, també estava diferents parts dels budells infectats, el recte, la vagina, la matriu, els ovaris, o sigui, era, tot allò era endometriosi, bàsicament.
I una vegada, quan dura aquesta operació?
Bueno, aquesta operació, que va ser la primera vegada que vaig entrar a quiròfan, tot el dia. Vaig entrar a primera hora del matí. Bueno, el meu home sempre diu que van ser 10 o 12 hores. Ell, pobre, no porta rellotge des d'aquell dia.
I llavors, quan acaba aquesta operació, quines són les seqüeles de salut que et queden? Perquè entenc que una operació d'aquesta magnitud han de treure't part dels òrgans. Quines seqüeles de salut et queden?
Bueno, van ser uns anys molt, molt durs, perquè després d'aquesta intervenció, com que jo volia ser mare, em van deixar un tros de matriu i un tros d'ovari, i al cap d'un any i mig d'aquesta grossa intervenció, em vaig fer un tractament, em vaig fer un in vitro, que vaig tenir molta sort, que em vaig quedar a la primera de dues nenes. Però quan estava de 5 mesos i mig, algú va rebentar per dintre i, bueno, a part de perdre les nenes, al meu marit li van dir que no em podien parar l'hemorràgia i va anar ben justet. I al cap d'un any d'haver perdut les nenes i això, vaig tenir també una oclusió intestinal, o sigui, un nus als budells que em van haver de tornar a obrir la panxa i... Bueno, i així, una vegada a l'any, van ser 7 anys molt durs. Cada any em pesava alguna
cosa. I ara com estàs?
Ara, afortunadament, estic bé. No m'agrada dir-ho, perquè...
Toquem fusta, toquem fusta.
Exacte, Mireia, perquè dius, ostres, estic bé, però mai saps, perquè oclusions intestinals, a més, n'he tingut una que m'han hagut d'obrir la panxa, però intents uns quants.
O sigui, que tens... I això és conseqüència de l'endometriosi, encara, ara?
Bueno, més que de l'endometriosi, jo crec que és de la gran intervenció que vaig tenir, perquè l'endometriosi està bastant controlada, justament la doctora Costa també em porta, i faig un tractament hormonal i em fan molts controls. Llavors, això està bastant controlat. Però tot i així, de tant en tant, jo tinc dolors. No tinc la regla, perquè amb el tractament hormonal que porto, zero, vull dir, no tinc mai la regla, però tot i així, de tant en tant, tinc episodis de dolor. No fins al punt de desmaiar-me com es tenia, però sí episodis de dolors. I el que intento fer és portar la vida més normal. Intento fer de tot i vaig a treballar cada dia, intento fer exercici, faig gimnàs, vaig a la muntanya, al camp de... O sigui, intento que això no pugui amb mi. Mira, i aquesta és la millor filosofia. I jo el que sí que volia dir, sobretot, o sigui... Quan algú li fa mal a algú, és que... Si a alguna nena li fa mal la panxa, amb la regla, per favor. O sigui, que ho mirin bé.
Que no hi hagi aquest retard diagnòstic, no? Com en el teu cas, amb totes les implicacions,
perquè, clar,
no?
Exacte, perquè, ostres, si potser m'ho haguessin trobat abans, jo no hagués estat patint tants anys.
I a nivell de conseqüències, ara passat amb aquest control de l'endometriosi i tal, tens la sensació, per tant, que la teva vida està al màxim de normalitzada?
Sí, perquè la veritat, Mireia, o sigui, amb totes les intervencions que he tingut sort que no vaig amb bosses ni de pipi ni de fent, o sigui que realment puc fer una vida molt normal, sí. Sí, a veure, haig de vigilar perquè m'han obert moltes vegades la panxa i segons què, doncs, una de les últimes operacions va ser una hèrnia inguinal, perquè és normal, vull dir, quan t'han obert tantes vegades la panxa, doncs has de vigilar.
Sílvia, t'agraïm molt el teu testimoni. La Sílvia Pardo avui que ens ha explicat tota aquesta experiència sense pèls a la llengua i ens quedem clarament amb el missatge, que ens trasllades tu avui i que ahir parlant amb diferents dones que han patit endometriosi traslladaven també. No és normal que la regla faci mal. Preguntem, consultem, insistim, perquè no és normal.
Exacte.
No és normal, i ens quedem claríssimament amb aquest missatge i amb aquesta batalla, per visibilitzar aquesta malaltia que, com dèiem, afecta una de cada 10 dones d'entre 15 i 50 anys. Sílvia, moltes gràcies.
Gràcies a tu, Mireia.
Que vagi
gràcies
molt bé. Una abraçada molt
igualment
gran.
Igualment. Merci.
Adéu.
Adéu.
Pots tornar a escoltar tots els continguts del Cafè de la Ràdio al web de Ràdio Sabadell, però també a Spotify, iVox i a l'Apple Podcast.